Ràdio Estel.
Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Aquesta és la història de la Maria i la Rosa. Es trobaven soles i tristes. Un dia els van parlar de la sala de gent gran de l'església i els va canviar la vida. Ara són com germanes, s'ho passen bé, s'ajuden i s'acompanyen.
Per elles, per tu, per tants. Marca la X de l'església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a portantos.es.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Què tal, senyores i senyors? Molt bona tarda. Moltes gràcies per continuar la sintonia de Ràdio Estel. Comencem nova edició del Tot anirà bé en aquest dijous, en el que comencem a entreveure un cap de setmana el que sembla que hem de tenir molta calor. De fet, es diu que sobretot diumenge tindrem a Catalunya temperatures realment molt altes. De moment, el dia avui ha continuat situant en aquesta banda amable dels termòmetres. Anem a veure el que tenim per endavant. La informació del temps, com sempre, amb Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda. El temps en el mercat per la calor, però avui fluixat una mica respecte a dies anteriors. Tot i això, la humitat és alta a causa dels vents que bufen de mar cap a terra i, per tant, la sensació de xafogó a la costa fins i tot ha augmentat respecte a dies anteriors. Tarda amb sol, però també amb la crescuda de núvols a les comarques del Pirineu, que en principi no han de donar cap mena de precipitació. De cara a demà, doncs, les temperatures que avui diem que baixen entre 1 i 3 graus, demà tornen a recuperar aquests valors i, per tant, tornarà a fer una calor intensa. Demà màximes a la costa entre els 24 i els 28 i entre els 29 i els 34 o 35 graus a la resta de Catalunya, sobretot a l'interior on farà més calor. Demà també un dia amb sol a la costa amb alguna boira, boirina o núvols baixos a primeres hores del matí, que a poc aniria desapareixent, i demà a la tarda núvols d'evolució a les comarques del Pirineu, però que en principi no han de donar cap mena de precipitació. Al cap de setmana molt càlid, màximes de 38 a 39 graus a les comarques de l'interior i de fins a 29 o gairebé 30 a punts de la costa.
Que amb la humitat, doncs, serà d'allò més agradable. No, demà en parlarem de bones maneres per passar la calor, aprofitant que és divendres. En qualsevol cas, la portada del dia inclou avui clarament la fotografia d'Ada Colau, després que l'alcaldessa de Barcelona hagi avui confirmat que es tornarà a presentar les properes eleccions com a candidata de Barcelona en Comú. Colau, que ha mostrat la seva confiança en què pot guanyar, ha assegurat que després de dos mandats molt complicats per la situació política a Catalunya i també per tot el que ha suposat la pandèmia, li cal un tercer mandat per tal de poder consolidar els centenars de projectes que hi ha en marxa ara mateix a Barcelona. Colau, que haurà de sotmetre's a un procés de primàries dins el seu partit, es converteix d'aquesta manera en la primera persona que ha anunciat que es presentarà a l'alcaldia de Barcelona. També és cert que en el seu dia, que es presentarà a les eleccions a l'alcaldia de Barcelona, lògicament. Dèiem que també és cert que en el seu dia, i en aquest mateix programa, Ernest Maragall va deixar clara la seva intenció de tornar a ser el candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia i que el dia que ens va venir a visitar el Tot anirà bé, el cap del socialista Finances a Catalunya, Salvador Illa, va parlar de Jaume Collboni com la millor opció per Barcelona. Els dubtes arriben sobretot des de l'àmbit de Junts per Catalunya i tampoc no tenim clar qui serà finalment el candidat del Partit Popular o Ciutadans. Aquest serà clarament un dels arguments del dia d'avui. Obrirem la nostra tertúlia en uns minuts avui amb la portaveu adjunta de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Francina Vila, Guillem Casals, vicesecretari d'Acció Política d'Esquerra Republicana, i Ivan Marsà, coordinador dels consellers de districte del Partit dels Socialistes de Catalunya. Però abans, em permetran que portem a la portada del dia la notícia que hem conegut també avui, que Catalunya és a punt de tancar una candidatura per tal de poder acollir el torneig de golf que asseguren té més repercussió del món, la Ryder Cup. El projecte porta com a nom Costa Brava Barcelona i convertiria a Caldes de Malavella en la seu d'aquesta competició l'any 2031. Senyor Salvador Balliu, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
El senyor Salvador Balliu és l'alcalde de Caldes de Malavella. Que bé que sona això, no?
Pues sí, de fet, doncs, aquí hi ha molta feina, doncs, que s'ha fet. Som candidats, i, de fet, doncs, totes les administracions, doncs, aposten, doncs, per aquesta candidatura per l'any 2031.
Sí, sí. Pel 2031, una nova manera de garantir la presència de Barcelona, la Costa Brava, Catalunya i Caldes de Malavella al món, no?
Sí, de fet, estem parlant dels aconteixements més importants del món. Primer les Olimpiades Mundials de Futbol i després, doncs, ja ve, doncs, aquesta competició, la Ryder Cup. O sigui que és una aposta, doncs, valenta i que esperem, doncs, que ens surti bé.
Clar, això obligaria, lògicament, imagino, vostè em corregeix perquè no en tinc ni idea, però imagino que obligaria a la creació de tot un seguit d'infraestructures que serien magnífiques per la localitat i la comarca, no?
Sí, de fet, les infraestructures, doncs, queden, doncs, a Caldes, en aquest cas,
clar,
no?
Clar.
O sigui, això és com unes Olimpiades, doncs, que es fa una inversió per uns dies, per l'aconteixement, però també, doncs, queden, doncs, en el municipi o la província, doncs, que és el que estem parlant, no?
Hi haurà molta competència per acollir aquesta Ryder Cup l'any 2031?
Bueno, jo crec que el més important que s'ha fet fins ara és que totes les administracions, i totes, doncs, es posem d'acord per aquesta candidatura, doncs, tan important. Si això, doncs, acaba passant, que de fet, doncs, crec que sí, doncs jo crec que tenim molts i molts números perquè aquest cop sí ens donin, doncs, bueno, aquesta Ryder Cup tan esperada, doncs, pel nostre municipi, també.
Senyor alcalde, les xifres són veritablement espectaculars. Estic veient, atrauria uns 270.000 visitants, tindria un impacte econòmic directe d'uns 570 milions d'euros que hauríem d'afegir als 590 milions que generaria el turisme de golf a la zona els anys següents. En fi, que realment seria una magnífica inversió, una magnífica notícia, no?
Sí, de fet, doncs, hi ha els directes i els indirectes, que, de fet, doncs, es beneficiaria, doncs, bueno, tota aquesta sèrie de negocis, i que això, doncs, donaria una empenta. Jo estic parlant de no la comarca, sinó tota la província, no?
Clar.
És una prova, doncs, esportiva, doncs, molt important.
La costa més brava del món, amb la Ryder Cup, sí, senyor. Senyor alcalde, creuem els dits, tant de bo aconseguim portar cap a casa, doncs, aquesta Ryder Cup l'any 2031. Gràcies, senyor Balliu, bona tarda.
Continuarem treballant.
I tant. Gràcies. Perfecte, moltíssimes gràcies, senyor alcalde. És l'alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, ara són les 3 i 8 minuts. Fins a les 6 de la tarda, la sintonia de Ràdio Estel. El tot anirà bé. Com dèiem, de seguida tindrem l'oportunitat de saludar els representants de la nostra tertúlia. Avui, Francina Vila, Guillem Casals i Ivan Marsà. També estarà amb nosaltres via telèfon el portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Nacho Martín Blanco. Abans, Núria Ros, bona tarda, Núria.
Hola, què tal? Bona tarda.
Explica'ns coses del que passa avui al programa.
Doncs encetem aquest nou dijous del Tot anirà bé amb el flamenc com a protagonista. Ay, como agua. Perquè des de demà i fins al diumenge 29 de maig, Barcelona acull un dels festivals de flamenc més importants de la ciutat, el Ciutat Flamenco Barcelona. Per això avui el que n'és el seu director artístic, David Leiva, i el productor musical d'un dels espectacles, Carlos Cuencas, s'asseuen davant dels micròfons del programa per explicar-nos-ho tot sobre la cita en majúscules del flamenc a la ciutat comtal. Així doncs, a partir de les 4, cant, ball i flamenc, el Tot anirà bé. Tot això en un dia on també parlarem sobre l'augment significatiu de casos de masclisme al volant. I és que les dades no enganyen. La meitat de les dones catalanes asseguren que han hagut de sentir comentaris masclistes mentre es conduïen. Per què al segle XXI encara hi ha homes que es pensen que condueixen millor que les dones? Doncs en parlem a 4:45. I acabarem el programa fent-nos tres preguntes que tenen respostes completament diferents. La primera, coneixem tots els models alternatius d'allotjament que ofereix la ciutat de Barcelona? La segona, formem part del tant per cent de població que pateix apnees mentre dorm? I la tercera, poden uns sostenidors detectar un càncer de mama? Doncs us ho prometem contestar tot a les 5.
Tot això a partir d'ara mateix i fins a les 6. El primer, saludar Diana Silva. Hola, Diana, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb una jornada, ho dèiem, per començar, que té clarament un nom propi a la portada del dia, no?
Totalment, Ada Colau, que ha fet oficial que vol tornar a ser alcaldessa de Barcelona per tercera vegada consecutiva. Colau serà la candidata de Barcelona en Comú a les eleccions municipals de l'any vinent. Ho fa convençuda, diu Colau, de que guanyarà i no aclareix si es mantindrà en una legislatura més al capdavant del projecte en el cas de que no guanyés i no fos l'alcaldessa. El fet que sigui el tercer mandat consecutiu i no es deixi pas d'aquesta manera nous lideratges no l'ha fet dubtar perquè diu que té l'aval de la militància per fer-ho. I el Parlament continua el serial amb la resposta a la sentència del 25% del castellà a les aules. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha posat damunt la taula l'opció que demà es convoqui un Consell Executiu extraordinari per aprovar el nou decret llei amb què treballa el govern per esquivar aquesta sentència. Ho ha dit a preguntes dels periodistes després de reunir-se amb eurodiputats d'Esquerra, de Junts per Catalunya, el PSC i els Comuns. El president de la Generalitat no descarta d'aquesta manera que demà s'aprovi ja el decret, que sí que parlaria explícitament de rebutjar percentatges. El PSC a hores d'ara descarta aquest nou decret, però Aragonès diu que confia que el partit faci un exercici de responsabilitat i que canviï d'opinió. I a Madrid, Sanitat ha confirmat que els primers 7 casos sospitosos de verola de mico que han analitzat han estat positius, tot plegat quan s'eleven a 23 ja els casos sospitosos de patir la malaltia a Madrid. Tots els pacients evolucionen favorablement i cap ha necessitat hospitalització, es troben aïllats al seu domicili, tot i que sí que se'ls està fent un seguiment per si cal que se'ls ingressi. La Comunitat de Madrid diu que la majoria d'infeccions dels casos que s'estan estudiant s'han produït per contacte amb les mucoses durant relacions sexuals, tot i que la via més comuna de transmissió és la respiratòria. La verola del mico, però, no és particularment contagiosa i la majoria de persones es recuperen en un parell de setmanes. I una notícia que hem conegut fa poca estona, la Fiscalia del Tribunal Suprem ha arxivat les diligències que va obrir fa uns dies per estudiar dues denúncies contra Gabriel Rufián arran de les declaracions després de la Comissió de Secrets Oficials celebrada a principis de mes. Rufián havia estat denunciat per Manos Limpias i també per un diputat de Ciutadans que l'acusaven d'un delicte de revelació de secrets que podria comportar fins a penes de presó. El Ministeri Públic ha decidit arxivar les diligències perquè considera que la conducta de Rufián no enquadra en el delicte denunciat d'acord amb la jurisprudència del Tribunal Suprem. I avui també hem conegut els resultats de l'enquesta del 6 d'aquest mes de maig, on Alberto Núñez Feijóo trepitja els talons a Pedro Sánchez. Segons el 6, els populars se situarien a només un punt i mig dels socialistes amb un 28,7% d'estimació de vot. Amb l'exlíder del PP, Pablo Casado, els populars se situaven a una distància de 7 punts al mes de gener i ara és de 1,6. Vox, per la seva banda, també continuaria en tercera posició amb un 16,6% dels vots, un resultat que permetria al bloc de dretes i extrema dreta obtenir la majoria absoluta. Unides Podem, en canvi, no arriba al 10% i Ciutadans fregaria el 2%. I aquesta tarda estarem pendents de l'arribada de Joan Carles I a Espanya després de 655 dies a Abu Dhabi. L'emèrit aterrarà a Vigo a última hora de la tarda i, segons ha anunciat la Casa del Rei, la seva intenció és estar-se des d'avui fins diumenge a San Senso, a Pontevedra, on es disputa la regata Interrías, i el dilluns està previst que Joan Carles I viatgi fins a Madrid, on es reunirà amb el seu fill, el rei Felip VI, la reina Sofia i la resta de família reial en un esmorzar al Palau de la Zarzuela.
I destaca unes afirmacions, les de la vicepresidenta Calviño, del PSOE. Recordem que ha afirmat que els espanyols mereixen una explicació per part del rei Joan Carles. En fi, Diana, a les 6 ho escoltem tot, com sempre, al Punt i Seguit. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins d'aquí una estona. Ara manco un minut per arribar a 3:15. És el moment de fer una petita pausa, la primera. I de seguida estan amb nosaltres ja Francina Vila, Guillem Casals i Ivan Marzà, la tertúlia del Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox. Podcast, ràdio online i a la carta, descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Passen dos minuts d'un quart de quatre. Amb nosaltres, Francina Vila. Com estàs, Francina? Bona tarda.
Bona tarda.
Francina Vila, portaveu adjunta de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona. Guillem Casals, bona tarda, Guillem.
Bona tarda.
En Guillem, com saben, vicesecretari d'Acció Política d'Esquerra Republicana a Barcelona. Ivan Marçà. Ivan, bona tarda.
Bona tarda.
Que és el coordinador dels consellers de districte pel Partit dels Socialistes de Catalunya. Quina calor, no? Diumenge, jo estic patint aquesta calor de gairebé 40 graus que diuen que tindrem a molts punts de Catalunya diumenge. Esteu preparats ja per al que ha de venir o no?
Hem de buscar un refugi, no?
Refugi,
un refugi climàtic d'aquests, amb una bona ombra i una mica d'aigua.
Sí. Jo no dic una horxata. Però vaja, Guillem...
No, estic per venir a l'estudi diumenge, perquè aquí s'està
sí, sí, bé, no? Bé, per tant... Si fa fred, m'ho dieu, que
No, al revés.
Ho deixem ràpid, no? El diumenge arriba, efectivament, aquesta gran onada de calor i el que ha començat ja és el ball, però és un altre tipus de ball. El ball cap a l'alcaldia, en aquest cas de Barcelona, després que avui haguem sabut, i és el primer tema del dia, lògicament, que Ada Colau doncs, es tornarà a presentar a les eleccions municipals, a l'alcaldia. No? Ella diu que després de dues legislatures molt complicades pel que fa a la situació política a Catalunya d'una banda, la pandèmia d'una altra, s'ha de tornar a presentar, vol tornar-se a presentar per tal de poder culminar els centenars de projectes, ha comentat l'alcaldessa, que hi ha en marxa en aquests moments a Barcelona. És el primer tema del dia. Francina Vila, com has assistit a aquest anunci d'Ada Colau?
Era d'esperar, no?, després de la trobada de Persona en Comú que va fer i que la van proclamar com la seva candidata. És una mala notícia per la ciutat, en el sentit de que una persona que no és conscient dels danys que ha produït a la ciutat doncs amb la seva alcaldia, evidentment doncs amb socis, i com pot ser el PSC en un govern doncs, que és de coalició, no vegi que hi ha un clam popular que demana un canvi a l'Ajuntament de Barcelona i ella, doncs, segueixi volent liderar o estar al capdavant de la gestió del govern de la ciutat. Per altra banda, també és
hi ha un bri d'esperança per la resta de forces polítiques, no? Perquè, d'alguna manera, si ell es presenta, doncs està clar que la resta de forces polítiques, en aquest cas Junts per Catalunya, que és a qui em pertoca doncs, a representar, doncs podríem dir que és una bona notícia, perquè ens és molt fàcil explicar quin és el nostre model alternatiu i amb tot allò que portem treballant, el mandat passat i aquest, doncs, perquè realment hi hagi un canvi a Barcelona. I, per tant, contraposar-ho amb una persona doncs, que segueix al capdavant, doncs, segurament ens pot ser molt més fàcil a l'hora d'explicar-ho doncs, a la ciutadania, perquè queda molt més explicitat.
Guillem Casals, una primera impressió.
No, primera impressió, evidentment, no sorprèn, diguéssim. No sorprèn, malgrat avui tornaven a fer virar els tuits de fa 4 anys on deia no, faig un esforç per presentar-me 4 anys més, però seran els últims, no? I per tant, com a molt dos mandats. Però és veritat que com s'anava conduint, diguéssim, tot el relat de l'espai dels comuns o de tot el que gira al voltant de l'alcaldessa, crec que era evident que acabàvem aquí. La primera constatació és ja no tant amb ella, que evidentment doncs, el legítim dret a fer el que individualment consideri, sinó les polítiques que s'han dut a terme o el model de ciutat o el que hagi anat passant. I això encaixa amb una altra cosa, que és el doble model del govern actual o les dobles visions que té el model actual. L'alcaldessa anunciava això mentre Ferran Pedret la criticava, diguéssim, públicament per Twitter o sortia el coordinador, diguéssim, de les joventuts socialistes aquesta alcaldessa que no compleix amb la seva paraula i tal. Que a mi em sorprèn, no passa res, però bueno, compartint govern a l'Estat, compartint govern a Barcelona, la quantitat d'hòsties que es reparteixen uns als altres. I l'última, insisteixo, no és tant allò que ha passat a la ciutat, sinó allò que ha deixat de passar a la ciutat. I a mi em preocupa allò que Barcelona podria ser, allò que Barcelona en essència segurament és, tot el talent que hi ha a la ciutat, totes les capacitats de fer coses que té aquesta ciutat, i que en els últims 7 anys, segurament en part per aquest govern bicèfal que tenim, no s'han acabat duent a terme. I per últim, i no seré jo qui defensi un espai polític que no és el meu, però sorprèn com en un moment fa 8 anys l'alcaldessa explicava que calia combatre totes les polítiques, en aquell cas de Xavier Trias com a alcalde, que va tenir un mandat, però ella necessitarà 12 anys per dur a terme determinades polítiques. Sorprèn que la defensa sigui... No, és que és necessari un tercer mandat perquè s'entenguin les polítiques que estem fent. Quan a Xavier Trias se'l va hostiar, quan en portava 3, diguéssim, d'anys fent polítiques, perquè s'estava carregant la ciutat segons la visió dels comuns. Sorprèn, si més no.
En qualsevol cas, no és un argument nou per part de gent que està al govern i això, sí, no? Sí. Que efectivament calen més anys per poder culminar tot un seguit de projectes. Ivan Marzà, crec que he fet bé deixant-te per l'últim, perquè d'una banda o l'altra, però ha rebut per tot arreu, no?
Mira, al final parlem de la proclamació de candidat o candidata per un partit. Es parlaven del seguit d'hòsties que ens podem arribar a fotre entre ells i nosaltres. Bueno, per hemeroteca queden moltes del govern de la Generalitat, que aquí tothom parla de les altres, però ningú parla de les seves. Al final són dos partits que concorreran, que aniran a les eleccions de l'any que ve separats, dos partits que aniran a guanyar les eleccions de l'any que ve i dos partits que al final presentaran la seva opció política. Mm-hmm. O sigui, jo no em presentaré amb el programa que es presentarà a De Colau.
Amb qui et presentaràs, Ivan?
Tot el dret, sort del PSD.
Home, dic, amb quin cap de llista? Aviam si tenim exclusiva.
No, el cap de llista, si tu has vist el que deia Ferran Pedret, ha dit moltes coses més i no ha dit només això. I a parlar com a primer secretari de la Federació de Barcelona. De Colau era d'esperar. O sigui, si tu vius l'ambient de l'Ajuntament, es veia des de feia molt temps que això acabaria així. Cada partit té els seus tempos, té les seves contradiccions, moltes en aquest cas. Saltar-se un codi ètic, canviar-lo segons ens vingui, doncs ells sabran per com ho han fet, ho van fer amb aquesta reunió del cap de setmana, per cert, ho van fer aquí a Sants, si no m'equivoco. Ara, a partir d'aquí, sí que ens ha de dir l'alcaldessa quan farà d'alcaldessa o quan farà de candidata. Més que res perquè l'alcaldessa ha d'estar al capdavant del govern de l'Ajuntament de Barcelona cada dia. I no ha d'estar fent de candidata cada dia mentre que està tenint tots els mitjans de cara perquè és l'alcaldessa de Barcelona. O sigui, que ens digui quan farà d'alcaldessa i quan farà de candidata.
És evident que comença el joc, no? Que comença el ball, no?
Ara es parlava d'ètica i és curiós perquè precisament la figura de Colau dona molt joc per parlar d'ètica, i ara ho dic amb un punt d'ironia, Ho dic perquè em sembla que pel propi codi ètic de Barcelona en Comú no et pots presentar per tercera vegada amb una mateixa posició, i ella ho ha incomplert. Però clar, és que ara pensava que també va dir en el seu moment que no es dedicaria a la política, després es va presentar, també sobretot el mandat passat es va omplir la boca moltes promeses que no s'han complert, i ara la tornem a tenir aquí amb ganes de seguir. Jo penso que és dramàtic. Abans parlava d'oportunitats perdudes, s'han perdut oportunitats, i en un món globalitzat perdre oportunitats vol dir que perds molta pistonada, però també el que s'ha produït, sobretot ja en aquest mandat, és una degradació molt important de la ciutat. Només cal veure l'espai públic, o fins i tot degradació de la confiança, no? S'ha perdut la confiança de la societat civil cap a l'Ajuntament de Barcelona. S'ha perdut aquella característica de Barcelona, que hi havia una societat civil que era escoltada per l'Ajuntament i que es feien aliances en projectes, no?, en relació públic-privat, però no només en l'àmbit empresarial, sinó també en l'àmbit social, que tot això s'ha perdut, i per tant perdem oportunitats, però a més deixem que es degradi una manera de fer un model de ciutat que havíem construït totes i tots conjuntament. Jo voldria recordar que Ada Colau i el govern d'Ada Colau té dos actors necessaris. Per una banda, el PSC, que és soci al govern, i sembla que no vagi amb ell el que està passant a la ciutat, i sí que va amb ell, perquè cada setmana s'asseu a la mateixa taula del govern i pren decisions conjuntament. I després Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ara fa escarafalls, però durant 3 anys ha fet de crossa i ha posat la falca al govern municipal, i l'ha salvat no només del pressupost, sinó de cada una de les iniciatives que ens hem anat trobant. És a dir, quan el govern Colau-Collboni deia que s'havien de fer la superilla i tallar 4 carrers, aixecava el dit els representants d'Esquerra Republicana, deien 3 no, s'han de tallar 5. És a dir, que d'alguna manera han anat avalant moltes de les polítiques que ara ens porten a la degradació de la ciutat, li han donat cobertura, i a més, el que han volgut, a més, allò, superar-los per l'esquerra. Per tant, en aquest moment, i ho deia abans al principi, nosaltres d'alguna manera revalidem el que creiem que és una evidència, és que Junts per Catalunya en aquest moment és l'única alternativa real, des del punt de vista ideològic i de model, diferenciat de la resta de forces polítiques, especialment les que estan al govern i qui ha sigut de crossa del govern durant tots aquests 3 anys, i qui el canvi que podem fer a Barcelona només es pot fer de la mà de Junts per Catalunya.
Sí que ha començat, la campanya, perquè sí. Tu estava per posar-te la música al final,
Gairebé.
Intervenció. Anava a demanar inicialment la paraula a l'Ivan per repercussió, vaja, per al·lusions, però també al Guillem.
Guillem, tu mateix.
Perquè no comenci la campanya amb to agre, i perquè crec que és de rebut, i avui l'alcaldessa ho ha dit en un moment de la roda de premsa, que la política és molt dura i que té un desgast personal i familiar molt dur. Crec que és de rebut enviar una abraçada i escalf, diguéssim, a la companya El Sertadi, que fa uns dies, diguéssim, va anunciar que renunciava precisament en aquesta cursa, en part pel to agre. Per tant, crec que ens aniria bé a tots plegats, i crec que no ha sigut ni molt menys poc agre la Francina, però sí que ens aniria bé per davant un any de contrastar models de ciutat, de poder contrastar idees, i que el to sigui en positiu. En part perquè, si no, diguéssim, després ho pateixen o ho pateix tothom. Coses a dir. Els principals... Què ha fet Esquerra? Jo crec que intentar sumar, és veritat. Esquerra va guanyar les eleccions fa 4 anys o fa 3 anys. I és veritat que, malgrat les operacions diverses, diguéssim, més o menys vigilades, a més, acaben com acaben, Esquerra va decidir, crec que encertadament, faltaria més, si no, segurament no estaria jo aquí, representant qui represento o defensant a qui defenso, que és que valia la pena intentar ajudar la ciutat. I és veritat, com ha dit la Francina, que s'han votat moltes coses, i és veritat també que la distància enorme entre allò que ha proposat Esquerra i allò que ha acabat gestionant el govern ha generat un gran distanciament, ja no dic amb el PSC, amb qui hi ha contrastos de model bastant explícits, sinó amb els comuns, on ideològicament es poden compartir determinades idees, però on la gestió del dia a dia deixa molt a desitjar. Gestió del dia a dia, sigui de passada, on gran part dels problemes d'aquesta ciutat no recauen en l'àrea dels comuns, recauen en l'altre soci de govern, que curiosament surt indemne d'aquestes crítiques, no? Normalment, les crítiques en el govern de la ciutat, que això ho fa molt bé el PSC, diguéssim, són crítiques a l'alcaldessa, com a gran institució. però després els principals problemes, preguntes i... No, problemes amb mobilitat, àrea del PSC. No, problemes perquè Barcelona és insegura, àrea del PSC. No, problemes perquè Barcelona està perdent un model econòmic i ja no hi ha projectes atractius, àrea del PSC. Hòstia, no ho sé, l'alcaldessa fa coses molt malament, moltes, no seré jo qui la defensi, però és curiós com al PSC li surt gratis tot lo malament que fa en aquesta ciutat.
Ivan, doncs hem fet bé, no?
T'ha servit amb safata per poder-ho anar conduint.
Doncs resulta que són de les millors àrees, de les àrees que funcionen millor del govern, les governades pel PSC, concretament. Més inversions que mai a àrees com el 22 arroba, més transformació que mai a polígons industrials com pot ser el del Bon Pastor. Llavors no entenc, no casa massa aquest discurs amb, i es va poder veure també les jornades REACT, tota la quantitat d'inversions que venien a Barcelona, àrees liderada pel PSC. Seguretat, evidentment, segurament falta molt més, no estem en el punt que estàvem, ni molt menys. Però amb seguretat sempre falta més. Acabarem el mandat amb més Guàrdia Urbana, de fet s'estan entrant les reposicions que es demanaven, i treballant en conjunt amb la Generalitat de Catalunya. No és traspassar la d'això, o sigui, treballarem en conjunt perquè la seguretat ciutadana depèn de la Generalitat i es treballa conjuntament. També es demanen, doncs, igual que Guàrdia Urbana ha d'augmentar els seus recursos, també Mossos d'Esquadra cal que els posi al dia a Barcelona. Que surti indemne? Al final, Barcelona té una figura presidencialista, estigui qui estigui al govern. Estigui al govern, la figura presidencialista és l'alcaldia, és l'alcalde o alcaldessa, i és contra qui va tothom. O sigui, quan estava Jordi Hereu, ningú mirava a l'Aima Mayol. Tothom mirava al Jordi Hereu, i és que es va menjar l'últim mandat. Pues també hi havia més actors dintre del govern, i el que resulta que era el mal de tots els males era l'alcalde Hereu. I ara hi ha molta gent que diu, hombre, pues si estuviésemos en aquel momento, bueno, pues a verlo pensado.
Va estar fa poc aquí, i se'l veia molt content de no estar en política en aquests moments. De fet,
i molt tranquil.
Li va força bé. En fi, és evident que el tret de sortida l'hem donat, és evident que tenim un any per endavant per parlar del model de les nostres ciutats, que són eleccions municipals en general a tot Catalunya, i per tant haurem de parlar de Barcelona, però també de la resta de capitals i de grans ciutats del país, no? El que sí que tenim clar, i anem a creuar la plaça Sant Jaume, si us sembla, anem a l'altra banda, perquè encara tenim molt viu tot aquest assumpte del 25% del castellà a les aules, aquesta sentència que coneixíem fa uns dies per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquest matí el president aragonès s'ha trobat amb representants d'Esquerra, Junts per Catalunya, PSC i Comuns, i sembla ser que demà es podria convocar un Consell Executiu per aprovar aquest nou decret amb què treballava el govern per esquivar aquesta sentència. La pregunta és veure exactament en què consisteix aquest nou decret després de les diferències que hi ha hagut a les últimes hores entre els diferents partits. Fem una primera valoració, si us sembla, ràpida sobre aquesta qüestió. De seguida anem al telèfon i després tenim temps per seguir parlant. Comences tu, Guillem, per exemple?
Vale. Crec que seria una magnífica notícia recuperar un consens, que és un consens de país, que si el problema acaba sent d'una paraula, una frase, una coma, crec que no tindria cap sentit, diguéssim, que no ens poséssim d'acord. Em sorprèn, diguéssim, que s'hagi exclòs de la possibilitat d'arribar a aquest acord global, inclús a la CUP. Ara estem parlant de com se suma als companys que inicialment hi eren i que cal tornar-los a recuperar de Junts per Catalunya, però que crec que la CUP tindria sentit que en un acord gran de país hi fos també, perquè, insisteixo, aquest és un tema cabdal pel país. La llengua no s'hauria de tocar, la llengua és un tema que posa d'acord a el que s'ha anat anomenant col·loquialment el 80% del país, i és un valor, diguéssim, a preservar el model d'escola catalana. Per tant, faríem bé de no jugar-hi políticament amb això.
Francina?
Sí. No hi ha cap estudi jurídic que hagi demostrat que la reforma que en aquell moment es va plantejar per fer front a la sentència realment frenés aquesta sentència. Per tant, jo penso que el que hem de fer, i aquí jo obro un parèntesi, en aquests moments encara s'està negociant, per tant penso que hem de ser prudents perquè hi hagi un gran acord. Seria l'important que hi hagués un gran acord de país i que hi hagués doncs, les màximes de forces polítiques implicades, també actors socials. Al final aquí estem parlant d'un àmbit on hi ha d'haver un consens molt, molt ampli. Per tant, com deia, la modificació de la llei tampoc no ens garantia que realment protegíem la immersió lingüística a les escoles, per tant, nosaltres ens hem de dotar d'un decret o d'un decret llei, això ho ha d'acabar decidint el govern, però d'un instrument que realment miri de blindar el nostre model. El nostre model que ha sigut d'èxit fins a dia d'avui i que hem de seguir doncs, reivindicant i protegint. A partir d'aquí, una reflexió més genèrica. El problema del català no només és a les escoles, és a tots els estaments de la societat. Per tant, la feina que tenim com a país i que també ha d'entomar el govern és com ens ho fem en justícia per reforçar el català, com ho fem en l'àmbit de la salut perquè no siguin vulnerats els drets dels catalanoparlants i, per tant, anar identificant en quins espais de la societat i també a quins espais de l'administració de les institucions no hi ha plenes garanties doncs de protegir els drets lingüístics de la ciutadania. I, per tant, s'hauria de fer un pla realment global. Sembla que va per aquí la cosa i que s'està treballant en aquest sentit i llavors prendre consciència col·lectiva també, perquè no només pot ser una llei o que passi des de les institucions. Hi ha d'haver com una actitud personal de compromís també en protegir la llengua.
Ivan, et demano una intervenció molt breu, després recuperarem amb tu, si et sembla.
Es va estar treballant durant 2 mesos per un pacte, es va arribar amb aquest pacte. Ara, corrent, hem de refer un pacte perquè un actor dels que havia estat d'acord amb aquest pacte no estava d'acord. Pretendre que una llei, sigui un decret llei o sigui el que sigui, escapi a la tutela judicial és impossible. Tots els decrets lleis, totes les lleis estan sotmeses a la tutela judicial. I el que sí que hi ha en política, més que en altres punts de la vida, és el pacte sunt servanda, el pacte t'obliga. Per tant, estaria bé de que un cop s'arriba un pacte no es despenja ningú pel camí. La setmana passada, corrent i sense donar en principi cap més explicació, que ens despengem perquè la totalitat del nostre partit ha dit que ens hem de despenjar.
Nacho Martín Blanco és el portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya. Senyor Martín Blanco, què tal? Bona tarda. Gràcies, com sempre, per atendre la trucada del Tot anirà bé, de Ràdio Estel. És que no li pregunto res, perquè he escoltat vostè els arguments dels representants ara d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i el Partit dels Socialistes. Com està veient tot aquest assumpte?
Doncs la veritat, amb preocupació per la falta de, diguem-ne, de claredat en el llenguatge. Quan sento parlar de representants polítics dels partits independentistes i també del PSC d'un gran consens, i parlen fins i tot en els seus termes d'un gran consens de país, i un 80% dels catalans a favor d'un sistema com l'actual, jo crec que el que és imprescindible és que els ciutadans de Catalunya tinguin consciència o sàpiguen realment de què estan parlant aquests partits. I aquests partits el que defensen és un sistema monolingüe en la pràctica, un sistema en el qual l'única llengua vehicular sigui el català i el castellà sigui o regui un tractament de llengua estrangera en el nostre sistema educatiu. La veritat és que nosaltres des de Ciutadans el que defensem és que hi hagi un sistema en què les dues llengües dels catalans, el català i el castellà, tinguin una proporció raonable i equilibrada i una presència com a llengües vehiculars totes dues. Això és una cosa tan fàcil de plasmar en una llei o en un decret o en la fórmula legislativa que s'adopti, tan elemental i tan fàcil que sorprèn que alguns s'entestin a evitar dir de forma taxativa que tant el català com el castellà han de ser llengües vehiculars a l'ensenyament a Catalunya, i a més, després de diverses sentències judicials, lògicament, a més, s'ha d'establir aquest percentatge mínim del 25% d'hores lectives en castellà.
Vull demanar disculpes als oients per la qualitat del so, és que hem agafat el senyor Martín Blanco a l'AVE. Ja sabem, per experiència d'altra banda, que hi ha moltes zones del recorregut del tren d'alta velocitat on no hi ha una bona cobertura. En parlem amb més calma, senyor Martín Blanco, al respecte. Permeti'm una broma. Va cap a Madrid en aquests moments? No se n'acaba de veure el rei, que arriba aquesta tarda.
No, tenim un acte aquesta tarda en què participa el Carlos Carrizosa, precisament per parlar d'aspectes que tenen a veure amb els nacionalismes i els populismes, i no és per veure el rei, però no m'importaria gens que fos per veure el rei.
Molt bé. Senyor Martín Blanco, seguirem parlant. Perdoni, però és que de veritat no se l'entén massa bé avui. Moltíssimes gràcies.
Molt malament. Una abraçada forta.
Gràcies. Adéu, bona tarda. 20 minuts i les 4, parlem del rei, si voleu. De tota manera, t'havies quedat amb una primera intervenció,
no.
Ivan, no sé si volies afegir alguna cosa més, no?
Era tot el que volia dir, però més condensat.
Bé, està molt bé. Hi havia una al·lusió clara, Francina, cap a la postura de Junts, aquest canvi en el guió després de l'acord, no?
Sí, és veritat. És a dir, nosaltres comencem a treballar per arribar a un acord, i quan sembla que hi ha aquest acord, i de fet s'hi arriba, es fa una reflexió de que segurament no és el millor acord per protegir la llengua. I llavors és veritat que rectifiquem i ho hem de reconèixer perquè no hi ha una altra... No? És una evidència. Però vaja, també creiem que rectificar és de savis i que si és per realment doncs, trobar un consens més ampli i més sòlid, doncs millor.
Guillem, algun comentari? No,
bueno, m'ha semblat entendre que el diputat comentava gairebé com si el tema del català fos un tema d'independentistes, independentistes i el PSC, que m'ha fet una certa gràcia, i crec que està molt lluny el tema de la llengua de ser un tema dels independentistes. Sobre el que ha dit el diputat, intentar defensar l'homogenització entre una llengua parlada per 500 milions de persones i una parlada per 10 milions de persones és nacionalisme. I és nacionalisme espanyol, no passa res. Entenc que no li agrada al diputat Martín Blanco, però m'ha acabat fent gràcia, i llavors jo, més enllà de la broma del rei, jo en faig una altra, que és que està bé que vagin a fer xerrades sobre nacionalisme i populisme, que ells que en saben, diguéssim, i per tant, benvingut sigui que Ciutadans faci aquest tipus d'actes.
Canviem d'assumpte o... Sí? Doncs parlem del rei, no? Avui jo m'he quedat una mica sorprès quan he sentit la vicepresidenta Calviño referir-se al rei, no?, i demanant explicacions. Diu que els espanyols mereixerien una explicació per part del rei Joan Carles. Comparteixes sí. La visió,
Ivan? Completament. No només ho ha fet ella, també ho ha fet la vicepresidenta segona, més o menys amb els mateixos termes. Sí que és veritat que després aquí també hi ha aquesta separació entre la vicepresidenta segona i Podem, perquè Podem anaven per una altra via completament diferent, però les dues vicepresidentes han sortit demanant el mateix, que és que no aprofiti només per venir i per anar a Sant Xenxo a fer una regata, sinó que aprofiti i aquesta que doni explicacions a una quantitat de gent que segurament el tenia en molt bona consideració durant molts anys mentre va ser el seu cap d'estat i que ha perdut totalment la confiança, no només amb ell, sinó amb la pròpia institució de la corona. Ojo, jo sempre ho he dit, que jo com persona republicana no acabo de compartir moltes vegades alguns posicionaments, però em sembla correcte també el que ha dit avui tant la vicepresidenta primera com la vicepresidenta segona, de que ja que ve, que aprofiti i que doni totes les explicacions oportunes, ja que no ho farà segurament el seu judicial.
Com esteu seguint vosaltres aquest assumpte?
Sí, és intradantesc i trist des del punt de vista de la democràcia, no? I una vegada més, doncs, posa de manifest, i perdoneu l'expressió, que l'estat espanyol és un estat podrit. És un estat podrit des del punt de vista institucional i de les seves estructures, que el permet que hi ha el rei emèrit que ha saquejat, no?, i ha sigut corrupte i és públic i és notori, doncs, que ha abusat de la seva situació per robar les arques públiques, entre d'altres qüestions, doncs, que també és, no?, serien qüestionables o criticables des d'un punt de vista, doncs, més ètic, no moral, però sí ètic. I en canvi, per exemple, doncs, el president Puigdemont, que és una persona que fa 4 anys que és a l'exili, i s'ha hagut d'exiliar perquè va permetre o va facilitar o va promoure que hi haguessin urnes perquè les persones poguessin votar i expressar-se lliurement, doncs no pot tornar, tot i tenir immunitat europarlamentària. No pot tornar perquè si vingués el detindrien. Per tant, posa de manifest unes incongruències d'un sistema i d'un model d'un model d'estat que és fallit des del punt de vista democràtic. Com a estat no, perquè es van reafirmant, i ara sentíem aquest diputat que anava cap a Madrid i que feia aquesta, no, que, aquestes declaracions grotesques de que anava a fer un seminari per explicar, no, les... els mals, no, que produeix el populisme i el nacionalisme, que precisament és el que ell representa o representen, doncs, moltes de les institucions espanyoles, no? I per tant és aquesta, reafirma la necessitat que tenim de marxar d'aquest estat perquè és impossible reformar-lo ni canviar-lo, i per tant l'única opció és crear un estat nou amb uns valors i uns principis democràtics sòlids que siguin molt diferents del que hi ha ara.
Guillem,
a mi m'agrada escoltar quan el Partit Socialista és seriós, diguéssim, i per tant m'agrada escoltar quan el Ivan diu que ell es considera republicà o que és republicà. Em sorprèn escoltar el Salvador Illa dient que és monàrquic de valors republicans, per exemple. M'agrada escoltar la Nadia Calviño, que jo diria, però que no ofengui a ningú, això, però que és una de les ales més conservadores del PSOE a Madrid o del PSOE al gobierno, amb declaracions com les d'aquest matí. Però és que entre les paraules i els fets, que jo diria, a més, que era un lema del Partit Socialista, del president Montilla, no hi hauria d'haver-hi gaire distància. I amb el PSOE sovint passa que sí que hi és. Com deia, la Francina és un estat fallit, arcaic, diguem-li com sigui, però una fórmula triada en la transició, una fórmula triada amb allò de l'atado i bien atado, perquè determinats poders de l'Estat continuïn en mans d'aquells que ja el tenien durant 30-40 anys, lligat a una família concreta, amb uns comportaments concrets, i ja no parlo, jo no parlo de lo que passa dintre de l'habitació de cadascú, que això em sembla, pues, que cadascú ja s'arreglarà com vulgui, però evidentment els comportaments, diguéssim, cara a les arques públiques, la gestió dels diners, tractes concrets en països de dubtosa democràcia, etc. És evident que això no pot ser, diguéssim, la cara més visible d'un estat, com és a dia d'avui. I avui, ja que estem en una altra ràdio aquest matí, Carlos Herrera comentava que estaria bé que Pedro Sánchez i el rei donessin una volta junts per veure qui insultaven més, o per veure qui criticaven més, i per tant veure quins suports tenia cadascú i estar més legitimat per representar Espanya.
No sé si és de tota manera.
Segur que no ho és, però més enllà de les idees que tingui Carlos Herrera.
Escull el barri i treu el candidat polític que vulguis.
Exacte. No, però més enllà de la idea de Carlos Herrera, hi ha una qüestió de fons, que és que Pedro Sánchez agradarà més o menys, però Pedro Sánchez es sotmet a la votació popular, i per tant jo el que sí que demanaria és que d'aquestes grans proclames que venen del govern més progressista de la història, que s'atreveixin i sotmetin a votació popular si aquesta ha de ser la jefatura de l'Estat o no ha de ser.
Sí, jo llavors demanaria que Esquerra Republicana i altres partits tinguessin la suficient representació dintre del Congrés dels Diputats per poder obrir aquest meló, però com sabem no es pot obrir si no es té una majoria concreta la reforma de la Constitució espanyola.
Perdó, però per consultar la ciutadania si voldrien obrir-lo, si que es té, o de quin model volen d'estat, per preguntar-li... No. L'altre és si pots modificar la Constitució o no, els dos terços, Senat, Congreso, validat i bla, 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 i tal. Per preguntar-li a la ciutadania... Bueno, aquí hi ha un tema, que és veritat que a vegades poses urnes al carrer i acabes detingut, però en un principi, per preguntar a la ciutadania si volen una monarquia o una república, en un principi sí, tu pots fer-ho sense cap problema.
Ni és Espanya un estat fallit, a la vista estan tots els estudis que hi ha internacionals i tots els rànquings que hi ha internacionals, ni... La transició sí que és veritat que al final té coses bones, coses que no són tan bones, però ens dona el període de pau més llarg que tenim amb la nostra història. Que aquí hi hagi gent que va posar urnes i va acabar detingut, és que al final sembla que tot és derivi a posar la urna, no? O sigui, aquí va anar bé, abans de posar aquesta urna, hi van haver moltes advertències, hi van haver molts de contactes dient de que hi ha coses que no es poden fer així. I no serveix allò de, pues, si no es pot fer, jo ho faig igual, perquè per sobre de tot està la voluntat popular. I si la voluntat popular diu que hem d'instaurar la pena de mort, l'instaurarem. És que per sobre de tot està la pena, està la voluntat popular. Home, hi ha unes lleis, hi ha unes regles del joc.
M'ha sorprès que desmentissis, diguéssim, que... bueno, el Salvador Illa. Salvador Illa no fa gaire va dir que els últims 10 anys a Catalunya havien sigut els pitjors dels últims 300 anys. Per tant, acabo de descobrir que està bé que desmenteixis que els últims 10 anys han sigut molt millors que la dictadura, cosa que Salvador Illa va desmentir. Però...
Sempre hem dit, i sempre ho hem dit davant partits que assenyalen que el període de dictadura és molt bo, els partits que no vulguin ni el seu nom i tothom sabem qui són, sempre hem estat frontalment oposats amb aquesta afirmació, aquí i arreu. Una altra cosa és que els 10 últims anys, doncs sí, han estat durs per gent que vivíem aquí a Catalunya, per uns més que pels altres.
Sí, sí, sobretot per la gent que no pot ser a Catalunya.
Per uns més que pels altres. I també per alguns que havien de sortir de casa amb una persona detrás que darrere seu que miressi què és el que li podia passar a aquella persona. O sigui, això també ho hem passat alguns que estem en aquesta taula asseguts. Perquè en aquell moment estàvem al govern municipal i com no combregàvem amb el que es deien els del davant, doncs havia de passar això. I això passava. I no us podeu dir que no, perquè a mi mateix em va passar.
Sí, sí, no, tots hem tingut amenaces i...
A mi mateix em va passar, i a molts regidors, que llavors només eren 4. Del meu grup, també. Vale? Que havien de portar gent darrere per mirar què els hi passava pel carrer.
Però estem parlant de quan hi havia lluita armada
No és lluita armada. Igual eren 4 camarussos al final que t'amenaçaven dient que et farien qualsevol cosa.
Però això és condemnable i evidentment...
Llavors són moments durs que s'han viscut durant aquests últims anys, i ho són. I ho són. Ara, això vol dir que durant la dictadura es vivia millor? Home, evidentment que no. Evidentment que no.
Però hi ha una cosa que dèieu abans, no? Quan sentíem, no? O fèieu esment a les declaracions de la senyora Calviño. Clar, és curiós perquè, i ara buscava aquí la notícia i la data, no?, que la mesa del Congrés, i per tant, amb el vot favorable del PSOE, es va votar en contra de que hi hagués una comissió d'investigació sobre el rei emèrit. Llavors, dic perquè és aquest doble joc, jo parlaria de cinisme, no?, fins i tot, en política, aquest doble joc de dir, escolta'm, no, és que soc republicà, tinc valors republicans, però tapo les vergonyes de la monarquia espanyola. Per què tapem les vergonyes de la monarquia espanyola? Per què? Per què la ciutadania no pot conèixer les vergonyes de la monarquia espanyola? Per què? Que potser s'explicaria molta connivència amb la monarquia espanyola per part també de dirigents polítics socialistes? Pregunto.
I convergents.
És probable. I convergents. Però per què ho veteu? Per què veteu que hi hagi una investigació sobre el rei emèrit?
També s'ha de parlar de quina és la utilitat d'aquesta...
Que el rei no marxi, el rei emèrit no se'n vagi de rossit, estan tranquils,
no, però és que es farà la comissió parlamentària
i puguin venir a Espanya per veure els nets o no sé què.
Es farà la comissió parlamentària.
Vaig sentir que feia una regata amb uns amics.
Es farà la comissió parlamentària i marxarà igual, perquè la comissió parlamentària ni és un tribunal de justícia que pot dir i pot condemnar algú.
Però s'han d'obrir les finestres, ha de passar l'aire, la ciutadania ha de saber què passa.
Les comissions parlamentàries s'estan transformant en un lloc on a veure qui diu el titular més gros, per poder fer el tuit més gros, per poder tenir l'entrada més grossa a tots els canals
de
televisió.
Per això no es poden convocar.
No serveix per res més que això.
Però no es poden convocar llavors per això, perquè la gent fa tuits. Vull dir, clar, és la nova manera que tenim de comunicar-nos.
Hem de dir, serveix d'alguna cosa?
Sí, que la ciutadania conegui.
El què?
Detalls, que es puguin fer preguntes, que la gent respongui.
L'opinió d'Esquerra, que ja la coneixen, l'opinió de Junts, que la coneixen, perquè Junts li farà les seves preguntes per tal de que ells quedin satisfets, Esquerra li farà les seves preguntes...
Doncs llavors tanquem el Parlament. M'està dient que hem de tancar el Congrés? O sigui, els parlaments els tanquem perquè amb un tuit ja tothom ja anem fent la feina?
No, estem parlant de les comissions, no del Congrés. El Congrés dels Diputats...
Les comissions és un espai més, és un òrgan institucional, suposo que regulat i estipulat, que forma part del joc democràtic i, per tant, del sistema democràtic que tenim de representativitat, on els nostres electes poden fer valdre, no?, les seves idees i allò que representen, i on és el màxim espai, entenc, que és on hi ha la sobirania del poble. Per tant, menys tenir-lo com un espai on es diuen bestieses, vaja, no m'agradaria caricaturitzar-lo d'aquesta manera.
Estem a 8 minuts de les 4 de la tarda. Avui hem conegut els resultats del CIS. I hem vist que hi ha una dada que ens ha resultat sorprenent, no? La suma del vot del Partit Popular i Vox podria resultar una majoria absoluta. Hi ha un cert retrocés de l'esquerra, sobretot pel que fa a Unidas Podemos, el Partit Socialista pràcticament continua igual, mentre que, efectivament, sí que es detecta un augment potent del vot de dreta. Aquí, clarament, Guillem, es nota l'efecte de Núñez Feijóo, d'alguna manera, no? Mm.
Perquè quedi clar, per tancar una carpeta anterior, perdona...
Sí, cap problema.
Que quedi clar, tota la condemna a qualsevol persecució política o intents d'amenaces, no m'agradaria tampoc que quedés, diguéssim, el moviment independentista com qui és que persegueix amenaça i tal. Crec que segurament tots qui haguem estat més o menys implicats políticament segurament en algun moment hem rebut una amenaça, i crec que la condemna ha de ser rotunda, i per si en algun moment ha sonat el contrari... quedi aquí, diguéssim, les meves disculpes o a l'aclariment de torn. Afecta Feijó? No ho sé, jo diria afecta no govern. O sigui, jo torno a dir, de veritat, el millor favor que es poden fer el PSOE i Unidas Podemos per continuar governant Espanya és, de veritat, governar-la. I és prendre part i moure's. Si continuen amb un cert immobilisme de grans decisions de pes de país per al risc o por del que vindrà o el que avancen per la dreta, això no funcionarà. I, per tant, digue-li PP, digue-li Aliança Popular, com parlàvem fa una estona, digue-li PP més Vox, digue-li com vulguis, acabarà guanyant. I serà d'aquí 6 mesos, si es convoquen eleccions d'aquí 6 mesos, serà d'aquí un any, o serà, perquè el Sánchez s'ha inventat una jugada mestra d'aquestes que fa ell, que cau de peu, i ho salvarà, però les següents que veurà. Perquè més d'hora que tard acabarà passant que si es governa des de l'esquerra amb por, acaba venint la dreta. I és una obvietat, no és una amenaça, no és un el que sigui. Això passa també en aquells partits que, per intent d'assimilar-se a una altra força pel risc de que pugui fer l'altra força, van copiant-la, i la gent acaba votant a l'original. Quan el PP ha volgut ser més Vox que mai... Vox ha crescut més que mai. Quan Ciutadans ha aspirat a ser més Vox que mai o ha aspirat a ser més PP que mai, han crescut els altres, perquè ser una còpia no funciona. I aquí hi ha una tercera dada de les que has comentat, que és que el FIS continua donant a Unidas Podemos caient. I és veritat que aquí, pues, si tornem a la conversa a l'inici, l'alcaldessa Colau, Yolanda Díaz i tota la gent que està intentant treballar en una plataforma que agrupi diferents sensibilitats, o espavilen amb ser una alternativa de pes al PSOE a l'esquerra, o la gent no li veu una utilitat en aquest espai polític, i per tant qui es reforça és el PSOE.
Francina, què et sembla?
Jo crec que el problema de les esquerres, dels partits tradicionalment d'esquerres, és que actualment han perdut una visió global de les defenses, o sigui, de les idees que deien defensar. I s'han convertit en fons sumatori de causes molt sectorialitzades o de col·lectius molt concrets, no? És a dir, perdoneu que ho digui d'aquesta manera, perquè no és per fer mofa ni ridicularitzar, fer-ho ridícul. És a dir, no pot ser que governem perquè ens posem un dia una etiqueta lila, no pot ser que governem perquè un dia ens posem una etiqueta verda. Les esquerres es deien transformadores i pensaven en una transformació global de la societat. Jo penso que això s'ha perdut. S'ha perdut. I, per tant, com que estan en la immediatesa i amb una mirada molt curta de col·lectius, de minories, que en el fons fan de lobistes, dels seus interessos i de la seva visió de les coses, que no dic que no sigui lícit i que s'hagin d'incorporar. I llavors fan que hagin perdut solidesa i que la ciutadania, l'opinió pública, no els vegi, i això ho enllaço amb el que deia el company d'Esquerra Republicana, com a grans moviments transformadors i d'allò que havien promès que transformaria, no? Un exemple és Barcelona, no? L'alcaldessa Colau, 15M a les places, la gran revolució, doncs el rei Amèric, que va i ve d'Espanya quan vol, no s'ha lluitat contra les castes, sinó que l'alcaldessa guanya perquè les castes doncs la voten i pot fer un segon mandat, etc etc. Per tant, això genera frustració i, per tant, puja a la dreta.
La teva opinió al respecte?
No, mira, el govern, l'agenda legislativa del govern està més activa que mai, o sigui, cada dijous té 5-6 decrets convalidats, té l'agenda legislativa a tope, o sigui, només cal veure també aquesta setmana la llei de l'avortament, que va ser ahir, la setmana passada, és que cada setmana surten endavant les iniciatives legislatives que proposa el govern. Sobre l'enquesta que sortia del CIS, al final també cal recordar que Ciutadans tenia un líder que va ser president del govern durant no sé quants anys, fins que van arribar les eleccions, perquè va ser un president demoscòpic. Evidentment, el PSOE també necessita que aquest espectre Podemos i Yolanda Díaz acabi d'aclarir-se què és el que vol fer per començar a sumar un vot que mai anirà amb ell, mai ens anirà a nosaltres. Llavors també falta que es reorganitzin d'una vegada, a veure com volen acabar i tirar endavant.
Ens queda poc més d'un minut per arribar a les 4, però està el Jordi amb nosaltres, que és la nostra veu del carrer. Avui, Jordi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui és el propietari de la bodega Papeta qui ens porta l'argument del carrer. De què s'està parlant avui la gent quan arriba?
Avui tenim l'event Madrid-Barça de bàsquet.
Ah, és veritat. Sí, avui la gent parla de bàsquet, fonamentalment.
Sí, perquè hi ha alguna cosa positiva, hem de mirar alguna cosa positiva, perquè si tot és negatiu hem de mirar de guanyar avui i netejar una mica la cara.
Està molt bé. I la gent l'has vist optimista, eh?
Sí. Una mica collonet, però això va per dintre. Som millors i hem de guanyar.
Perfecte. Jordi, una abraçada. Un altre dia en parlem amb més calma. Moltes gràcies.
Adéu.
Gràcies, bona tarda. Hem de ser positius. Deia el Jordi que la gent té ganes de notícies positives. I amb això estic una mica d'acord. Francina, Guillem, Ivan, un plaer sempre que estigueu amb nosaltres. Moltes gràcies.
Gràcies.
I porteu el millor possible a la clau durant el cap de setmana. Fem una petita pausa, arribem a les 4 de la tarda, ja ho saben, fem la primera pausa, ens posem al dia i després continua. El tot anirà bé a la sintonia de Ràdio Estel. Fins ara mateix.